Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El passat dijous, 10 de març, es va celebrar una sessió plenària extraordinària i urgent a l'Ajuntament de Roquetes, on a l'ordre del dia es van portar a aprovació diferents temes corresponents a les àrees d'Hisenda i Dinamització Econòmica, on concretament es va aprovar per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. En l'apartat de Turisme, Esports i Gestió Ambiental, també es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i La Ràpita per a la tramitació del Pla de Sostenibilitat Turística, extensió de la Via Verda de la Vall de Safan en el marc del programa de plans de sostenibilitat en destinació turística del Mincontur. En aquest mateix apartat també es va aprovar per unanimitat el conveni de gestió forestal a la forest de titularitat conjunta entre el municipi i el departament. Finalment, en l'apartat de qualitat de vida, política de dones, igualtat i joventut, es va aprovar per unanimitat la modificació de les bases específiques que regulen l'otorgament de les subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social de l'Ajuntament de Roquetes. En acabar la sessió plenària, diferents portaveus dels grups municipals van fer la seva valoració d'aquesta sessió plenària. Aquestes eren les declaracions que ens feia el portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Olle.
Bona tarda a tothom. Bé, avui hem fet un plenari extraordinari perquè teníem tres punts que eren urgents que s'havien d'aprovar i que, per tant, això volia dir que d'una manera o altra s'havia de fer el plenari sí o sí. Malgrat tot, encara ens quedarà el plenari a final de mes. Vull dir que, per tant, este mes ha sigut una mica com el mes passat, que el mes passat va ser per triar entre alcalde, un que surt, l'altre que entra, no sé què, en van fer-ne dos o tres, i este mes també anem servits. Bueno, a nivell d'avui del plenari, dels tres punts que hi ha, en este cas el primer punt era d'Hisenda de Dinamització Econòmica i va lligat al tema de la plusvàlua. Com ha hagut, el Tribunal Constitucional ha recorregut la manera en què es feia la recaptació de les plusvàlues, ara s'ha hagut de refer este tribut, i això vol dir que, bueno, veurem com quedarà, tal com ha dit la regidora, una vegada s'hagin cobrat les plusvàlues aquest any 2022, veurem l'any que ve com ha resultat en funció dels barems que aplicarà l'Estat. De totes maneres, dic que a nivell de l'Ajuntament de Roquetes passem d'una bonificació del 50-60% per decisió de govern. Aviam si això també d'una manera o altra veurem que ens resulta econòmicament a final d'exercici, per tant a final del 2022. I això també implica que els ingressos i després de l'Ajuntament van lligats també molt a les contribucions d'aquest tipus. Com els ajuntaments depenem sobretot d'aquests tipus de tributs, ens podem trobar que féssim curt i veurem després com fem el pressupost de cada any que ve. Però bueno, això de totes maneres, tal com hem dit abans, veurem aquest enguany del 2022 com va la recaptació i de cara al 2023 veurem quins desajustaments s'han produït. Per un altre costat, també en aquest cas, lligat en aquest punt, dic que no ha sigut un punt que portava, que ha sigut s'ha aprovat per urgència, perquè ha sigut per mala gestió de l'equip de govern, tal com s'ha dit aquí des del portaveu de Junts, sinó que això, Diputació, en aquest cas base, va penjar el que és la convocatòria, la proposta d'aquesta nova de plusvàlues que havien d'aprovar els ajuntaments, en aquest cas l'Ajuntament de Roquetes va penjar el dia 3 de març, o sigui que per tant estem ara a 10. De 3 a 10 són 7 dies en un cap de setmana pel mig, vull dir que per tant per culpa de triar alcalde o de no triar-lo no és això, és perquè ens hem ajustat el termini que ens ha marcat la Diputació, que la Diputació ho va penjar el 3 de març i per tant nosaltres en 7 dies ja ho tenim passat per plenari i aprovat, o sigui, per tant, determinis el més ràpid possible. Ara sí, respecte al punt del turisme i esports i gestió ambiental, en aquest cas és la nova via verda que sortirà des de Roquetes i que acabarà a la Ràpita. És una via, en aquest cas, que no és de muntanya com pugui ser la via verda de Vall de Safan, sinó que és una via que, en aquest cas, és més de tipus de plana i platja. El bo que té aquesta nova via verda, que surt de Roquetes, neix a Roquetes, tal com hem dit, i acabarà a la Ràpita, aprofitarà en part del traçat del tren que anava a València i arribarà a un punt que abans d'arribar a Amposta que segurament que enllaçaran el canal i farà cap després a la Ràpita. Importància d'això, bueno, segons com se mira, importància per a nosaltres com a l'equip de govern considerem que sí, perquè ja que tindrem els dos punts de sortida de les vies verdes, un al davant de l'institut o al costat de l'institut, i este que estarà allí prop, també prop de la rotonda que fa cap a l'observatori, tindrem un punt intermig, tindrem el que és l'estació o l'aparcament d'autocaravanes, i això voldrà dir que el lloc d'autocaravanes serà el lloc d'intersecció per a poder desplaçar-se o bé cap al sud o bé cap al nord. Per tant, en Roquetes intentarà, o serà, un lloc cruïlla d'aquestes vies verdes. Per tant, considerem que des del punt de vista turístic és un punt clau i desenvolupament turístic a nivell del municipi. I ja per últim, en aquest cas, dins d'aquesta àrea està també el tema de la gestió forestal. Dic que a nivell de gestió forestal tenim dos tipus de gestió, un que és cessió pel tema de pastures i un altre que és de gestió pel tema de sotabosc. En aquest cas, és un marc d'aprovació d'un marc comú que afecta en aquests dos tipus de gestió i que un, en aquest cas, va per un concurs en la qual és el de les pastures, en aquest cas sobretot és Campassos, en la qual diferents ramaders del territori, quan surt la convocatòria, es presenten i aquell qui trau la més bona puntuació és el que s'endú la pastura, i en canvi els altres són el de gestió del sotabosc, en el qual l'Ajuntament tenim la competència directa per a poder fer la neteja, sobretot de cara a l'estiu, per a que sigui una mica de, o sigui una barrera contra el foc. Ja per últim, a nivell de qualitat de vida, en aquest cas s'han fet també una modificació de les bases per al tema d'ajuts socials, d'urgència social. Perquè això ens ha demanat des d'aquests de serveis administratius de l'Ajuntament i el que s'ha fet bueno, és donar doncs, bueno, esta modificació perquè de tant en tant arriben urgències socials, com per exemple la que ens podem trobar ara de cara a Ucraïna, i en això, doncs, bueno, si ho tenim fet i resolt, doncs, és molt més àgil a nivell burocràtic de poder després fer les atorgacions de subvencions i ajuts que facin falta. Per tant, res més. Moltes gràcies i hasta el proper plenari, que si mal no m'equivoco serà d'aquí dues setmanes.
Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Llei. A continuació escoltem també les declaracions del portaveu de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, Josep Codorniu.
Bé, per explicar una mica el ple d'avui, que ha sigut un ple extraordinari i urgent. Urgent perquè hi havia uns punts, com lo de l'IBI, que, i també el conveni per a poder fer la via Vall de Safan, la Ràpita, que eren urgents, perquè si no se m'anava de termini. Però jo voldria fer hincapié en aquesta urgència. Aquesta urgència ha vingut provocada perquè des de fa un mes que va plegar l'anterior alcalde i s'ha fet tot un tràmit per a tornar a tindre un nou equip de govern format per un nou alcalde i per una nova regidora que ha entrat en substitució de l'alcalde que s'ha deixat inclús de ser regidor. Tot això ha provocat este mes que se retrasen les coses urgents i necessàries, com el grup d'Esquerra Republicana ha constatat en el plenari dient que era necessari l'aprovació d'estos punts. Nosaltres hem votat tots a favor, però sí que lamentem que aquesta urgència vingui provocada per la necessitat d'Esquerra Republicana d'assegurar-se el relleu, donat de que ells diuen que no, però com va reconèixer l'actual alcalde en el seu primer discurs, això ja ve del 2019, quan dues persones van parlar amb ell i li van dir si volia ser el futur alcalde. Per tant, ja ho van preparar en temps. I arribat ara, l'últim any de legislatura, li han fet el passe i és ell qui ha de continuar sent alcalde per a les properes eleccions ja enfrontar-les com a alcalde i tindre una posició millor de sortida. O sigui que l'urgència ve provocada per la necessitat d'aquest relleu, perquè són republicans, però a l'hora de la successió ho volen deixar tot lligat i ben lligat. Jo l'únic que demano a la ciutadania de Roquetes és que tinguin en compte això, de que ells l'únic que volen és mantenir-se i perpetuar-se en el govern. I som altres grups polítics que creiem que ens mereixem una oportunitat per demostrar que Roquetes pot ser governada d'una forma més oberta, més positiva i més per a la ciutadania. I per això les properes eleccions presentarem una llista que el que voldrà és ser al capdavant del nostre ajuntament. Res més i moltes gràcies a tots.
I amb aquestes declaracions del portaveu de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, Josep Codorniu, acabem el repàs al que va donar de si aquesta sessió plenària extraordinària i urgent celebrada el passat dijous 10 de març a l'Ajuntament de Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 persones durant els últims 10 dies per intentar adquirir medicaments psicotròpics amb receptes falsificades en farmàcies d'Amposta i La Ràpita. Una pràctica que, segons fonts policials i el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, va en augment durant els últims temps a les Terres de l'Ebre. Busquen aconseguir principalment el medicament Ribotril, nom comercial del clonazepam, una benzodiazepina amb efectes sedants, hipnòtics, antiespasmòdics i antiepilèptics. Es tracta d'una substància força econòmica que serveix per elaborar el carcubi, coneguda també com la droga dels pobres, un potent còctel que barreja aquest medicament psicotròpic amb alcohol, haixís i pegament. Així, aquest passat dimecres al matí, els Mossos van detenir a Amposta un home i una dona veïns de Santa Coloma de Gramenet i Calafell, de 37 i 51 anys respectivament, que s'havien personat a una farmàcia d'Amposta per adquirir Ribotril amb receptes falsificades. L'establiment va sospitar de l'autenticitat dels documents presentats per dispensar el medicament i va avisar la policia. La parella va ser arrestada quan ja marxava amb el cotxe. A l'interior, els agents van trobar 15 caixes de Ribotril, així com 25 receptes d'aquest medicament prescrit per un mateix metge d'una mútua privada. També tenien material per falsificar-les, com per exemple una guillotina de paper. Van quedar en llibertat després de declarar en seu policial i a tots dos se'ls investiga per suposats delictes de falsificació de document públic oficial o mercantil i contra la salut pública. Però és que aquest cas d'Amposta d'aquest passat dimecres, però, no és un cas aïllat durant els últims dies a la zona del Montsià especialment. El dia 8 de març, els Mossos van detenir un home que també hauria intentat adquirir Ribotril en almenys 2 farmàcies d'Amposta. Des d'una d'elles es va donar l'alerta als Mossos al comprovar que la factura d'un metge privat que presentava podia estar falsificada. Van arrestar a l'home, un veí de Barcelona de 60 anys, quan sortia d'un establiment on havia obtingut una caixa d'aquest medicament. L'arrestat hauria reconegut que ell mateix falsificava les receptes per vendre el medicament. El metge, que suposadament havia receptat el medicament, havia denunciat anteriorment davant dels Mossos l'ús fraudulent de les seves credencials i tenia constància que la mateixa persona havia adquirit fraudulentament aquestes substàncies anteriorment amb aquest procediment. L'home va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial per falsificació de document públic oficial o mercantil. Per la seva banda, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ha constatat també aquesta tendència a l'alça al territori d'un fenomen que, d'altra banda, no els resulta en absolut desconegut. De fet, la vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Iris Barreda, reconeix que pels seus efectes psicotròpics i el preu barat, el Ribotril pot generar un mercat negre.
Per l'efecte psicotròpic que té, al final és un medicament psicotrop que és per una patologia concreta, llavors sí que és veritat que té uns efectes que fa que probablement per algun ús lúdic s'utilitzi, i la veritat és que clar, el seu ús farmacèutic sí que el tinc clar, el seu ús lúdic, a vegades la imaginació del que trobes, de la desviació del seu ús, pot arribar a ser molta, no? I el que dèiem abans, el tema del frau, sobretot imagino que pel tema del preu. Al final és molt econòmic, i juntament això, amb l'efecte que té, doncs sí que és veritat que les desviacions que té del seu ús descrit en fitxa tècnica, doncs m'imagino que poden ser moltes, i damunt té un preu econòmic, però això fa que hi hagi un mercat o potencial negre detrás, sí. O sigui, el preu i l'efecte psicotròpic que té.
El Ribotril, de fet, és un dels components que s'utilitza per elaborar el carcubi, una potent droga molt estesa entre els joves sense recursos del Marroc i que va arribar fa un parell d'anys a l'estat espanyol. Precisament, el fet que al país magrebí no estigui autoritzada la comercialització d'aquest medicament ha creat un lucratiu mercat negre on cada caixa de Ribotril es pot arribar a pagar per més de 300 euros. Davant dels cada cop intents més freqüents d'adquirir de forma fraudulenta aquest medicament, que no es pot dispensar sense recepta facultativa i en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, la vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Iris Barreda, ha explicat que s'estan reforçant els protocols existents per evitar casos de compra fraudulenta de medicaments.
Hi ha un model vigent de recepta privada, vale? I el que fem exigim que es compleixi. Que vegi el número de col·legiat, que hi hagi un codi de barres identificatiu, que porti tota una sèrie de dades que realment comprovessin que estiguin abans de fer la dispensació. Després, a part de comprovar que la recepta tingui aquest format oficial, el que fem és comprovar que la identitat de la persona que acudeixi sigui la mateixa que la que consta com a dades del pacient a la recepta, presentant alguna documentació que normalment és el DNI. Vale? El que fem també és anotar el número de DNI, si no ho està fet per part del metge, a la recepta. Vale? I si tot i així sospitem, encara que compleixin tots aquests requisits, pel que sigui, no? pel número de receptes, per alguna cosa que ens faci sospitar, el que fem és fotocopiar aquesta recepta. Si tenim dubtes raonables, inclús ens podem negar a dispensar el medicament, i en tot cas el que fem en la fotocòpia és enviar-ho al col·legi a través d'un tràmit que han habilitat electrònic a través de, del portal de tràmits del col·legi. Allà sí que és veritat que es fa una recollida de dades, que si en algun cas es pot o portar a inspecció, si es veu que és la mateixa persona que va a diferents farmàcies o és el mateix metge que hi ha... ells fan una mica, perquè el que fan és englobar les dades que els hi arriben de totes aquestes presumptes dubtes, no?, que poden haver per les farmàcies, i al recabar tota la informació de totes les farmàcies, fan una investigació a través, sobretot, d'inspecció de farmàcia.
Per detectar aquesta compra fraudulenta de medicaments, Barreda ha explicat que la quantitat de medicament demanat, la freqüència i el nom del metge repetit en diverses receptes poden fer sospitar d'intents fraudulents.
Sí que en trobem, i sobretot coses que et fan sospitar, a part del medicament en si, podria ser el número d'envasos, un mateix pacient per a ell mateix que tot compleix tot el que han dit, però ve amb quatre receptes, per exemple, ja està sospitat el nombre d'envasos, o la freqüència, inclús, o també el metge. El metge també és una de les coses que et fa sospitar si el mateix metge, al final, prescriu un número de receptes que et crida l'atenció pel volum, diguéssim, no?
De fet, fonts policials han apuntat la tendència creixent durant els últims mesos d'intents d'adquirir Ribotril a les farmàcies ebrenques. En molts casos, com els tres arrestats en aquests últims 10 dies, es desplacen expressament des de fora del territori per provar sort. La constatació d'aquest fenomen ha portat als Mossos d'Esquadra, a través del grup d'agents de proximitat, a incrementar el patrullatge preventiu i, sobretot, a avisar i intensificar els contactes amb les farmàcies. Això, asseguren, ha permès detectar aquests últims casos i enxampar els autors poc després que intentessin comprar els medicaments.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Guàrdia Civil va intervenir el passat 10 de març una narcollanxa amagada en un camió de gran tonatge estacionat a la urbanització de Riu Mar, a Deltebre. Es tracta de la tercera embarcació d'aquestes característiques que el cos armat confisca a la zona en el que portem d'any i que, segons els agents, confirma l'augment dels fets delictius relacionats amb el desembarcament de haixís. En l'operatiu també van detenir un home, acusat de ser el propietari de la llanxa d'uns 12 metres d'eslora i equipada amb tres motors nàutics de 350 cavalls cadascun. La tinença d'aquest tipus d'embarcacions suposa un delicte de contraban. L'arrestat va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa, que el va deixar en llibertat amb càrrecs. Des de l'any 2016, els pescadors professionals poden capturar i comercialitzar exemplars de cram blau amb l'objectiu de controlar l'expansió d'aquesta espècie invasora que ha envaït el delta i la costa de l'Ebre. Des de llavors, n'han extret més de 5 milions d'exemplars, amb un valor de mercat de 4 milions i mig d'euros. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, ha remarcat que les importants quantitats de captures de cram blau que ha assolit el delta de l'Ebre superen les altres espècies autòctones, com la gamba, a tot Catalunya. La seva presència ha tingut un clar i greu impacte sobre espècies com el cram verd, autòcton, i en moltes poblacions de peix. Sergi Tudela remarcava especialment les xifres de captura de cram blau que s'han fet des de que es va crear el Comitè de Cogestió de la Pesquera.
L'única manera de gestionar-la en aquest moment, d'intentar controlar la seva població, és potenciar l'extracció d'individus del medi. Aleshores, des de que es va constituir aquest Comitè de Cogestió Pesquera plural amb tots aquests agents, amb un monitoratge científic estret, doncs hem aconseguit extreure, això va ser el 2018, hem aconseguit extreure del medi un total de 5 milions de crancs blaus, d'exemplars, Els quals han tingut un valor de mercat de 4 milions i mig d'euros. Per tant, d'alguna manera, parcialment, els pescadors que han perdut altres espècies valuoses doncs, han pogut veure compensat d'alguna manera aquestes pèrdues i, sobretot, doncs, l'important és això, que hem aconseguit extreure del medi aquests milions d'exemplars.
De tota manera, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, ha destacat que les captures comencen a frenar-se i podrien indicar un control de l'expansió del cranc blau.
L'any 2021 van baixar fins les 390 tones, d'acord? Per tant, això és una notícia molt positiva, encara és aviat per saber si és que aquest control doncs, està donant un efecte, però no hi ha dubte. No tenim elements per pensar que l'esforç de pesca hagi disminuït, s'ha mantingut, per tant, doncs, és un fet positiu constatar que podria haver tocat sostre d'alguna manera l'expansió de l'espècie. De totes maneres, també per posar en context, hem arribat a tenir unes captures de cranc blau només aquí al Delta de l'Ebre, una espècie nova, comparables o fins i tot superiors a les de la gamba, per exemple, en tot el conjunt de Catalunya, amb la gamba, que és una espècie autòctona i molt coneguda per tothom. No? Per tant, estem parlant realment d'unes quantitats importants.
Justament aquest passat dimecres a la tarda, el comitè va aprovar el primer pla de gestió per a la pesquera d'aquesta espècie al Mediterrani de l'Estat espanyol. Tudela ha assenyalat que el pla avala i protegeix les accions que s'han dut a terme aquests anys.
El que fem és regular el tipus d'arts, no? Quins són els arts de pesca que es poden utilitzar. Evidentment el que fem és regular doncs, que hi ha d'haver llicències, hi ha d'haver permisos especials pels pescadors que s'hi dediquin, la qual cosa no vol dir que sigui limitant, sinó que qualsevol pescador professional que vulgui dedicar-se, doncs evidentment se li atorga no? aquest permís especial. Contemplem la possibilitat, perquè estem en una zona natural també molt, molt delicada, molt particular, aquí tenim el parc, com he dit abans, no també com a observador en el comitè de cogestió, però ja contemplem la possibilitat que si en alguna zona per un tema de valors naturals doncs s'ha de restringir la captura, diguem-ne professional, doncs això està contemplat en aquest pla de gestió. Per tant, entenem que és una eina que ens permet doncs continuar amb aquesta tasca que ja portem aquests anys tirant endavant i que d'alguna manera en som referents, perquè a dia d'avui encara hi ha territoris que ens demanen si la comercialització podria ser viable del cranc blau, quan nosaltres aquí portem anys ja comercialitzant aquesta espècie i demostrant que realment és efectiu aquest sistema a l'hora d'alguna manera de controlar la població.
I és que, a diferència d'altres espècies de caràcter invasor, el cranc blau té un alt interès comercial a la costa est americana i també en diferents indrets del Mediterrani, on fa anys que està instal·lat. El cranc blau es va començar a vendre per sobre de l'euro el quilo, però actualment ha quintuplicat el seu preu. De fet, es venia la primera setmana de març a 5,68 euros per quilo i de mitjana, i des de principi d'any s'ha venut a 4,99 euros per quilo. El seu preu màxim ha estat de 8 euros per quilo fa només uns mesos, uns dies abans del Nadal passat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Entre les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana destaca El Acontecimiento, Lleó d'Or a Venècia, un film sobre les conseqüències de l'avortament a la França de principis dels 60. També L'Índia, la última pel·lícula, premiada a la Seminci de Valladolid, un cant d'amor al cinema. I per als més petits arriba a la cartellera el film d'animació Los Tipos Malos. Un llop i la seva banda de lladregots es converteixen en ciutadans modèlics.
Está embarazada, señorita. Lo siento mucho.
No puede estar pasando.
La protagonista de El Acontecimiento és Lan, una estudiant jove i brillant que es queda embarassada. De sobte veu amenaçat el seu futur. Amb els exàmens finals apropant-se i una panxa que no para de créixer, Lan decideix actuar, encara que això suposi afrontar la vergonya, el dolor i la possibilitat d'anar a la presó.
Voy a darte un papel con una dirección. Es la señora Rivière.
Si quiere hacerlo, será bajo su responsabilidad.
Prepárate, nos vamos a la ciudad. Vamos a ir al cine.
La última pel·lícula ens presenta el Samai, un nen de 9 anys d'un poblet remot de l'Índia que descobreix el cinema i en queda hipnotitzat. En contra de l'opinió del seu pare, torna a la sala cada dia i es fa amic del projeccionista. Investigant amb els seus amics, aconsegueix fabricar un aparell de projecció, però a la vegada descobreix que perseguir els somnis vol dir deixar enrere les coses que estimes.
Escúchame bien. ¿Samei? El futuro pertenece a los creadores de historias.
Ah, ya sé qué te pasa. Tienes miedo, porque soy el gran lobo feroz. El villano de todos los cuentos. Y esta es la banda. Señorita Tarántula, señor Tiburón, señor Piraña, señor Serpiente.
¿Me recibís todos?
Recibido.
Recibido, recibido.
Somos los tipos malos.
Basada en els bestsellers infantils d'Aaron Blavey, Los tipos malos ens presenta un equip de bandits animals. Un llop, una serp, un tauró, una piranya i una taràntula. Quan després d'anys d'èxit criminal finalment són capturats, aconsegueixen arribar a un acord per no anar a la presó, fer-se bons. Òbviament, no pensen complir amb el pacte, però el llop se n'adona que, essent un ciutadà respectable, aconsegueix allò que sempre ha desitjat, ser acceptat, i llavors apareix un nou malvat a la ciutat. Aconseguirà el llop convèncer la banda d'enfrontar-s'hi?
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
Hola, molt bona tarda. Doncs sembla que la pertorbació que està situada cap al nord del continent africà continua impulsant vent de component est, vent de llevant, que afavoreix que els núvols siguin abundants i, a més, vagin acompanyats de febles precipitacions. Unes precipitacions que tot estirà avui al llarg d'aquesta jornada de divendres acumularan entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Una situació, per cert, que continuarà doncs, pràcticament durant aquest cap de setmana, fins i tot en algunes contrades, com per exemple les comarques de Girona i també l'extrem sud del territori, poden les precipitacions ser més abundants i acumular al voltant d'entre 10 i localment 20 litres per metre quadrat. Pel que fa a la temperatura, avui començarà a baixar el termòmetre, es mantindrà aquesta davallada feble però progressiva al llarg d'aquest cap de setmana i sembla que a partir de la setmana vinent doncs no s'esperen gaires variacions i continuarem parlant d'aquest vent de component est de llevant que farà que la nuvolositat sigui abundant i amb precipitacions febles i disperses a molts punts del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.